Valencià del 1934, que és quan consta que va néixer el Josep Anton Pérez Giner. Estàs als 70 ja, eh?
En setembre.
En definitiva, un home que després d'estudiar professorat mercantil i dret, si mal no vaig errat, a Madrid, es va decidir entrar al cinema de la mà de Rafael Gil i El beso de Judas, a un moment determinat per circumstàncies de la vida, descobrint llavors ja el verí definitiu del que és viure amb apassionament el cinema fins ara. Èxits i fracassos, cinema d'autor i cinema de terror, tota mena d'evolucions dins del món de la producció del cinema català a partir del moment que va arribar aquí cap als 70 o 72, 73 aproximadament.
Exactament, sí, en Cabezas Cortadas de Rocha va ser la primera pel·lícula meva.
Una pel·lícula que es va rodar al Cap de Creus amb el Paco Rabal arrossegant-se pel fang com un boig desesperat.
Sí, amb el Fabià Puigcerver, per exemple, va fer els decorats i, en fi, era una pel·lícula que va estar... que van fer... tenien por a la censura i li van obligar a Rocha que fes la pel·lícula de tal forma que passés la censura. I la va fer tan ben feta el truco per la censura que al final ningú sabia que era Franco el protagonista. Sí, sí, era una pel·lícula fora de corrent i absolutament especial.
La Filmoteca et fa un homenatge, és curiós, coincidint i encara al costat del que se li està fent també al Jaume Figueres per les seves memòries cinematogràfiques. Són molts d'aquests episodis que tu has viscut i apareixen també. És bona companyia, no?
Home, a mi em sembla formidable. Estic molt orgullós de poder coincidir amb el Figueres.
Havíeu hagut de treballar junts més d'una vegada per estrenar pel·lícules i tot plegat,
sí,
no?
Sí, per exemple, jo recordo que l'Ocaña, Retard Intermitent, ella en aquella època portava la programació
del Maldà
i del Maldà i vam aconseguir estrenar la pel·lícula, que era una pel·lícula teòricament el Maldita, i va arribar al cinema Maldà, sí.
Quan vas començar a fer pel·lícules com El beso de Judas de Rafael Gil i vas treballar Recluta con niño, Los ladrones somos gente honrada, i va otro recluta, aquí están las bicetiples, Margarita se llama mi amor, Grandes amigos, t'haguessis imaginat que acabaries sent productor a Catalunya d'un cinema molt sovint tan contracorrent com el que has contribuït a fer?
No, jo vaig començar a Madrid a fer aquest tipus de cinema, eh? Jo vaig produir, per exemple, Juguetes rotos de Summers.
Més endavant, esclar, però estava parlant encara de finals dels 50, eh?
A final dels 50, sí, aquella època és que tampoc es feia un altre cinema. Va començar una mica més tard, Cregeta i tal, però en aquella època estava fent-se un cinema el que se podia fer.
En definitiva, quan estaves fent aquell cinema, com després a vegades vas haver de produir pel·lícules com les del Carlos Auret o Amando de Osorio o a Leon Klimovsky amb Jacinto Molina, que era una corrent també de cinema de terror que es va fer durant uns anys aquí a Catalunya i en coproduccions i tot plegat. En definitiva, produir per mantenir empresa i per tirar endavant indústria i per tirar endavant professionalitat, no?
Home, indiscutiblement, gràcies a aquelles pel·lícules que anaven molt bé i que tenien una venda internacional, pues es va poder fer, per exemple, La nova cançó, Canes Rock, La ruta del sur de l'ocell, es va poder fer Sonàmbulos, de Manuel Gutiérrez d'Aragón, i es va iniciar un tipus de cinema que no es podia fer si no tenies un suport industrial.
Quan es va fer La nova cançó, per exemple, es tenia la mentalitat d'estar fent una contribució al que podíem dir patrimoni cinematogràfic català, o en definitiva era saber estar al lloc oportú al moment oportú?
No, no, La nova cançó en concret és una pel·lícula, fa una vergonya dir-ho, però era una pel·lícula de voluntarietat i de militància. No van cobrar ni el Bellmunt, ni jo, ni els actors, els cantants que varen intervenir, ni l'Àngel Casas, que va fer, és a dir, van fer una pel·lícula totalment per militància i una pel·lícula que sabien que tenia molts problemes, perquè, per exemple, no la podíem estrenar, però la varen estrenar a Perpinyà, amb lo qual, clandestinament, amb lo qual no es va atrevir el Ministeri de Madrid de no deixar-la estrenar. La pel·lícula, penseu que rodant la pel·lícula va morir Franco, és a dir, que estem parlant d'un temps molt característic i tal. És una pel·lícula que vam fer una mica en cooperativa i tothom, el Joan Fuster a València ens va ajudar i i Andorra, els Esplugues, és a dir, que era una pel·lícula de cooperativa de tots els que... No, no va ser una pel·lícula per interès comercial, ni per interès oportunista.
El cinema català, després de la mort de Franco, va tenir, al meu entendre, dos trets espectaculars de sortida. Un va ser La ciutat cremada, amb el seu any d'estada al Florida de Barcelona i tot el que va representar, que era una pel·lícula una mica oficialista, per entendre'ns. I l'altre va ser L'orgia. L'orgia va ser una pel·lícula de resposta, va ser una pel·lícula de la gent jove. Hi havia des de l'Anastasi Rinos, el Tomàs Pla de Vall, el mateix Puig Corbé, Juanjo, va fer part del guió de la pel·lícula, el Cesc Candini i el Felipe de Paco van intervenir en el que era la decoració i inventació, però alerta, perquè amb el seu contingut on apareixien els actors que estaven brotant, brollant, naixent de l'Institut del Teatre, es va aconseguir un repartiment que tu mires ara i dius, és que va ser intuïció o és que va ser un moment d'energia col·lectiva increïble, perquè hi havia el Puig Corbé, la Vicky Peña, el Francesc Albiol, la Carme Elias, l'Assumpta Rodés, que després seria l'Assumpta Serna, el Ricard Borràs, la Sílvia Munt, la Rosa Novell, tots molt joves, tots fent orgia i tots sortint al carrer, com qui diu, amb la pel·lícula, amb aquest esperit contestatari que va tenir. No?
I era la primera pel·lícula de tots aquests actors que has nomenat.
Per això, per això.
Eren un grup, una promoció de l'Institut del Teatre, i els motius d'agafar-lo van ser dos. Per una part, que el Puig Corbé, que era un d'ells, havia fet el guió i creia en ells, el Bellmunt també, i un altre que tampoc teníem diners per contractar els stars, no? Uh-huh. Teníem que contractar... va ser una pel·lícula, vam fer una pel·lícula... Era una època meravellosa, l'època aquella de Barcelona. Jo no crec que és el moment de la nostàlgia, però jo recordo que el Puig Corbé el varen treure en pilotes, en una moto, per tot
el... carrer Aragó, per tot el carrer Aragó.
Per tot el carrer, ningú es va dir res, i el policia urbà li va deixar passar i ningú deia res. És a dir, ara és impossible fer aquesta escena als carrers de Barcelona sense provocar unes reaccions airades. I era, és a dir, que era un moment... Jo recordo que el Semprún, quan va veure la pel·lícula i va veure l'època i després les altres, la Quita el Porro i, en fi, les altres pel·lícules que van fer, diu, és que Sant Germain de Pré no és res en comparació amb les Rambles de Catalunya.
Ara es prohibeixen moltes coses, o hi ha tendència a tornar a prohibir moltes coses, però sí que va ser un moment perquè la pel·lícula, de tota manera, hi va haver una certa part de la catalanitat que esperava el cinema en català en candeletes, per entendre'ns, que no els va agradar gaire la idea que fos una pel·lícula com era, no?
Però no l'entenia ningú, ni els exhibidors. La pel·lícula Balanyà no la va voler estrenar en català, volia la versió castellana, i el Matas, que és l'únic que em va ajudar, em va dir, l'únic local que puc donar és el Calderón, perquè els altres locals, una pel·lícula en català, és impensable. El distribuïdor de zona em va demanar 3 còpies en castellà i 2 en català per Catalunya, el distribuïdor de Catalunya. No va fer servir ni un lloguer de la versió castellana. L'única que li demanaven era la catalana i vaig haver de donar-li més còpies. És a dir, va ser un moment que es va descobrir. Pensa que en aquella època no existia les subvencions al cine català. I jo, totes les primeres pel·lícules de el meu historial, incluint Companys, Procés de Catalunya, la Quinta del Porro, el Salut i Força al Canut, totes aquestes pel·lícules, la Ràdio Folla, totes es van fer sense cap subvenció. És a dir, que creiem en que hi havia un cinema que es tenia que fer en català, és a dir...
Josep Anton Pérez Giné, què creus que va passar? Perquè hi havia, en tota aquella època, realment una presència de la gent en el cine en català i català total i absoluta. I després va haver un abandonament progressiu fins a arribar un moment en què semblava que una pel·lícula que s'anunciava com una pel·lícula catalana provocava un rebuig generalitzat.
Bueno, jo crec que no és només el cinema, eh? Jo crec que estic vivint un moment molt greu d'indiferència cap al fet nostre. És a dir, jo, per exemple, vaig donar els títols perquè jo he estat professor de l'ESCAC fa 2 anys a la Universitat de Barcelona, i totes les pràctiques del darrer curs de la promoció de l'ESCAC estaven fetes en castellà. I eren un castellano parlant i el rest eren catalanos parlants, els alumnes. Els vaig preguntar per què i em van dir, home, perquè no som retrasats mentals. Si foren portorriqueños, no la faríem en castellà, sinó en anglès. És a dir, les arrels no els importaven res, sinó la comercialitat i l'arribar a més llocs. És a dir, estem vivint un moment en què el consumisme o l'interès de triomfar i el globalisme mundial el fa que el puertorriqueño pues ya no le interese el castellà i al català no li interessa el català, és a dir, que es preocupen. No crec que és només un cas del cinema. Crec que en una reunió de veïns, quan jo vaig arribar a Barcelona, tothom parlava català, i ara en una reunió de veïns, si hi ha una persona que parla en castellà, automàticament tots passen al castellà. És a dir, s'ha arribat a una llengua culturalment que tothom coneix i que tothom sap parlar i sap escriure, però que, en canvi, a l'àmbit familiar i a l'àmbit del carrer i de les reunions, jo crec que en aquest moment estem pitjor que fa... Crec que és la meva opinió, eh?